qué es lo que debe de haber ahí dentro para que en el rellano haya gusanos. Y a partir de ahí ha sido como un no parar de insectos, de bichos, de malos olores.
A ver si por algún día nos dan la buena noticia de que hacen la limpieza al piso, a la mujer la llevan al sitio que merece tener para tener un buen cuidado, y es lo que esperamos, que den soluciones.
Fa més de 3 anys que els veïns d'aquest edifici de pisos de lloguer oficial al carrer Victòria Kent a Santa Eulàlia viuen envoltats d'insectes i males olors. L'origen de la plaga és el pis on viuria una veïna que acumula escombraries i objectes trobats al carrer. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, propietària de l'immoble, argumenta que no pot actuar-hi perquè el cas es troba en procés judicial. Bona tarda. De seguida ens centrem en la situació en què es troben aquests veïns d'aquest edifici de protecció oficial al carrer Victòria Kent, a barri de Santa Eulàlia. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Una dona d'avançada edat ha mort la passada matinada en caure des d'una finestra de casa seva. En aquests moments, els Mossos d'Esquadra investiguen el fet i interroguen el fill de la dona. Els Mossos mantenen obertes les 3 hipòtesis sobre les causes de l'incident: un suïcidi, un accident domèstic o un homicidi. L'AFA de l'escola Milagros Consarnau diu prou i convoca una manifestació pel pròxim 28 de novembre per demanar la reforma integral del centre. 3 anys després que la Generalitat assignés un pressupost d'uns 3 milions d'euros per dur a terme aquesta reforma, docents, estudiants i famílies segueixen a l'espera.
Ens amoïna això, no? Que amb tants anys, amb tants anys de no mantenir i no fer les reformes que aquest edifici requereix, pugui tenir altres problemes més importants i doncs això, que estiguem posant en risc la seguretat dels alumnes i del claustre de professors.
En esports, ens centrarem en el CEM L'Hospitalet, que està immers en la temporada més il·lusionant de la seva història. El conjunt de Roger Gisbert disputa la primera nacional de bàsquet en cadira de rodes i de moment acumula el balanç d'una victòria i una derrota.
El objetivo es salvar la categoría, pero el segundo objetivo es dar buena imagen en todos los partidos. Dar buena imagen, demostrar a todo el mundo que estamos aquí porque realmente nos lo merecemos.
Els veïns de l'edifici de protecció oficial ubicat al carrer Victòria Kent, al barri de Santa Eulàlia, fa més de 3 anys que viuen envoltats d'insectes i males olors. L'origen de la plaga és un dels pisos on hi viuria una veïna que acumula brutícia. La situació que viuen és insostenible i demanen solucions urgents.
Fa més de 3 anys que els veïns d'aquest edifici de pisos de lloguer social viuen envoltats d'insectes i males olors. Les parets, el sostre i el paviment d'un dels replans és ple de paneroles i altres insectes, com cucs o aranyes. L'origen de la plaga es troba rere aquesta porta, on viuria una veïna que acumula escombraries i objectes trobats al carrer.
Un no parar de insectos, de bichos, de malos olores. ¿Qué es lo que debe de haber ahí dentro para que en el rellano haya gusanos? Con lo que cuesta realmente poder conseguir un piso de protección oficial que no puedas vivir en condiciones salubles, es indignante.
I és que pels veïns l'alegria de rebre un pis de protecció oficial s'ha convertit en un autèntic calvari, que veuen impotents com els insectes han envaït casa seva. Com a la resta de portes del replà, el César hi ha de posar trampes que acaben atrapant desenes de paneroles. Una primera contenció que no evita que els insectes s'amaguin en qualsevol racó del pis.
No puedes hacer una vida tranquila dentro del hogar porque en la misma mesa donde comemos tenemos que tener ahí unas trampas también, en el baño también, tenemos en la cama incluso, nos ha llegado a subir por las almohadas cucarachas.
Nos encontramos cada día en casa bichos, constantemente, incluso en el techo. A mí me produce ansiedad. De hecho, yo me he encontrado 2 en mi cara en la cama, durmiendo de madrugada, que me han despertado, y soñando con ellas, o sea, ansiedad.
Por el respiradero, por el de la ducha, mis nietas no vienen a verme porque allá nos da miedo que hay muchos bichos y huele muy mal.
Un problema que s'ha escampat per tot l'edifici. La Raquel viu 5 plantes per sota, però també li arriben les paneroles.
Por el patio de luces es muy fácil que entren las cucarachas. Entonces, en algún momento llegar a salir por debajo de la caldera e incluso de la ducha. Considero que al final todos vamos a tener el mismo problema.
Des de fa unes setmanes, l'Ajuntament realitza regularment un tractament de control de plagues i col·loca trampes als espais comunitaris de l'edifici. una mesura que pels veïns és insuficient, que demanen que es buidi i es fumigui el pis afectat. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, propietària de l'immoble, argumenta que no pot entrar-hi perquè el cas es troba en procés judicial. Per això, el veïnat reclama que es prioritzi la intervenció per motius de salut pública i també de seguretat davant un possible incendi.
Que aceleren ya la situación de limpiar la vivienda y que esto se acabe de alguna manera, porque no podemos vivir más tiempo así. A ver si por algún día nos dan la buena noticia de que hacen la limpieza al piso, a la mujer la llevan al sitio que merece tener para tener un buen cuidado y es lo que esperamos, que den soluciones.
Fons de l'Ajuntament expliquen que han fet un requeriment a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya perquè s'acceleri el procés.
Una dona d'avançada edat ha mort la passada matinada en caure des d'una finestra de casa seva al carrer Llobregat, al barri de Collblanc. Els veïns van alertar la Guàrdia Urbana, que en arribar va retenir el fill de la víctima com a possible causant de la caiguda. La dona va ser traslladada a l'Hospital de Bellvitge, encara en vida, però va morir poc després per les greus ferides causades per aquesta caiguda. En aquests moments, els Mossos d'Esquadra investiguen el fet i interroguen el fill de la dona. Mantenen obertes les tres hipòtesis sobre les causes de l'incident, que podria ser un suïcidi, un accident domèstic o un homicidi. L'AFA de l'Escola Milagros Consarnau es manifestarà el pròxim 28 de novembre per demanar la reforma integral de l'escola. Aquest és un dels centres de la ciutat que forma part del pla d'urgència.
Sostres danyats, instal·lacions deteriorades i una estructura afectada són alguns dels problemes que l'Escola Milagros Consarnau pateix cada dia, posant en risc alumnes i professors. Tres anys després que la Generalitat assignés un pressupost d'uns 3 milions d'euros per una reforma integral, docents, estudiants i famílies continuen esperant-la. Per aquest motiu, l'AFA del centre ha convocat una manifestació divendres 28 amb l'esperança d'obtenir una resposta de l'administració.
Fer-nos sentir i reclamar d'una vegada que aquestes obres que se'ns van prometre i que estan en una situació que no sabem ben bé què, perquè la Generalitat el que ens diu és que estan a l'espera i que serem els següents, però no ens diu mai el quan serà aquest, sereu els següents. Pues reclamem això, que l'Ajuntament també... Sabem que és una obra que depèn de la Generalitat, però creiem que som la segona ciutat de Catalunya i el nostre Ajuntament pot fer pressió i intentar que aquestes obres es facin d'una vegada o una altra.
El Col·legi Milagros Consarnau formava part del pla d'urgència que va construir escoles durant els anys 70 com una solució temporal i de baixa qualitat. Sense les actuacions necessàries per reforçar l'estructura, la seguretat dels alumnes està en joc.
Han caigut plaques de sostre, no només la placa de guix, sinó també l'estructura metàl·lica durant les classes. Per exemple, la classe de música va passar l'any passat. Les instal·lacions elèctriques són molt antigues. Hi ha hagut esquerdes molt grans. Per exemple, a l'escala principal va haver una esquerda molt gran i els nens havien de baixar cap a un costat perquè no podien tocar la barana. Però ens amoïna això, no? Que amb tants anys, de no mantenir i no fer les reformes que aquest edifici requereix, pugui tenir altres problemes més importants i això, que estiguem posant en risc la seguretat dels alumnes i del claustre de professors.
Un altre dels temors és que des del 2022 el pressupost hagi quedat curt.
El que ens amoïna és que, clar, han passat 3 anys amb la inflació, no sabem ja fins on arribaran el pressupost que teníem assignat, que era del voltant dels 3 milions d'euros, i ens fa por que es vagi demorant, i quan arribi el moment doncs, no ens arribi per fer tota la reforma que aquest edifici requereix, que és molta, perquè, com diem, és un edifici molt antic i amb moltes mancances. Sobretot, el que ens amoïna és la seguretat, evidentment, també el benestar dels infants, que a tothom li agrada estar en un edifici nou i maco.
Des de la Generalitat asseguren que en els mesos vinents s'esperen començar el projecte de reforma i ampliació.
El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem denuncia que les ordenances fiscals no passaran pel ple municipal i, per tant, no es farà cap debat públic. Com el govern municipal no canviarà cap impost o taxa, prorrogarà les ordenances fiscals i no s'haurà de votar al ple municipal. Els comuns critiquen a l'equip de govern perquè amb aquesta mesura el PSC tanca la possibilitat, han dit, de presentar al·legacions a la resta de grups municipals. Ells tenien diverses propostes a presentar i amb aquesta situació l'Hospitalet en Comú Podem desconfia de l'equip de govern a l'hora de negociar els pressupostos municipals, uns vots que els socialistes necessiten per tirar endavant els comptes del consistori i que l'any passat van aconseguir dels comuns.
Volíem introduir canvis, volíem introduir tarifacions socials, la taxa de residus, totes les taxes i impostos que fos possible,
Volíem introduir canvis, volíem fer aportacions i no hem pogut fer-ho. Creiem que podem dir que ens han robat la possibilitat de fer aquest debat, que creiem que és un debat importantíssim per a la ciutat.
Partim des d'una desconfiança. No és fàcil, quan no has pogut participar en les ordenances, acceptar un pressupost que no és el teu, perquè ja partim d'aquesta base. De totes maneres, o sigui, com sempre, per responsabilitat, encara no estem en el moment de decidir quina serà la nostra postura, perquè no pensem només en què és el que està fent malament el partit del govern, sinó també pensant en la ciutadania.
L'ús incorrecte dels antibiòtics continua generant resistències que posen en risc la salut pública. Coincidint amb el dia avui europeu per l'ús prudent dels antibiòtics, els professionals sanitaris alerten que cal més conscienciació per evitar un problema que ja té conseqüències greus.
A la Unió Europea moren més de 35.000 persones a l'any en conseqüència a la resistència als antibiòtics que provoca un ús inadequat d'aquest tipus de fàrmac. L'automedicació, l'ús d'antibiòtics per tractar infeccions víriques, la prescripció excessiva o la interrupció dels tractaments abans d'hora són alguns dels factors que generen aquesta resistència que comporta l'augment de riscos pels pacients i despeses sanitàries elevades.
El mal ús d'un antibiòtic fa que augmenti la sensibilitat es perdi i aquestes bactèries es facin resistents als antibiòtics. Llavors, quan hi hagi una infecció, aquesta infecció sigui molt difícil de tractar. Llavors, quan hi ha un pacient ingressat o un pacient doncs, greu i que tingui una infecció, no tinguem prou eines per poder-la tractar. Això que provoca? Pues, provoca pues, estades molt més llargues i inclús, a vegades, pues, morts innecessàries.
Per conscienciar sobre aquest fet, aquest dimarts 18 de novembre se celebra el Dia Europeu per l'ús prudent dels antibiòtics, un dia que té com a objectiu sensibilitzar la població i els professionals de la salut sobre els riscos de les resistències als antimicrobians.
A Espanya doncs, potser s'ha utilitzat o s'ha sobreutilitzat l'ús d'antibiòtics i ara s'està fent una campanya tant per conscienciar els professionals com a la població en general de que els antibiòtics s'han d'utilitzar quan toque, s'ha de fer un ús racional. O sigui, no és que no s'hagin de donar, s'han de donar, però quan toque, a les dosis que toque i al moment que toque.
De la mateixa manera, des dels serveis de pediatria també s'alerta de les conseqüències de l'ús d'antibiòtic en infants.
Hem de tenir molt clar que més del 95% de les infeccions que tenen els nens, tant respiratòries com gastrointestinals, febre, tos, són víriques, amb la qual cosa no hem de donar antibiòtics perquè no només no fa absolutament res, sinó que a més és perjudicial.
Tot i això, s'ha vist una evolució respecte a la sensibilització que tenen les famílies al voltant d'aquest tipus de fàrmac.
La pressió una mica perquè receptis antibiòtic ha baixat, igual que l'automedicació. Sí que encara trobem famílies que bueno, li he començat ja a donar l'antibiòtic per si de cas, perquè sempre acabem igual, perquè anem de viatge.
Sobre aquesta qüestió i més se'n parlarà el pròxim divendres 21 de novembre a la Biblioteca Central Tecla Sala, a la xerrada Què faries tu? Decisions quotidianes davant les resistències microbianes. Una xerrada oberta a tothom i que resoldrà dubtes sobre l'ús d'aquest tipus de fàrmac.
Una xerrada distesa amb l'humorista de la ciutat, Raül Alcaraz, ha encetat la celebració del 50è aniversari de l'Institut Pedraforca, que ha esdevingut una referència a la Florida. Alcaraz ha reivindicat el seu ofici, l'humor, i ha animat el jovent a no tenir por d'equivocar-se i provar coses noves.
En un saló d'actes ple com un ou, Raül Alcaraz ha recordat a l'alumnat de l'Institut Pedraforca que el sentit de l'humor és bo per a la salut mental i ha explicat aspectes de la seva vida que podrien ser útils per al jovent, com que va plegar d'una entitat bancària per dedicar-se a la seva passió.
Pero que debido a que no le gustaba, simplemente decidió cambiarse por algo que sí le interesaba, de verdad, y pese a que inicialmente no conseguía mucho éxito, sigue esforzándose y tal, y lo consiguió.
Yo, por ejemplo, el no tener miedo al cambio, y muy bien, la verdad. Yo no cambiaría, porque sí es verdad que yo la mecánica me apasiona bastante, pero si tuviera que cambiar, lo haría.
Me ha dado un chute increíble de motivación porque marcarse una rutina es muy importante porque nos puede dar muchos beneficios tanto a la larga como a la corta.
L'humorista Raül Alcaraz també ha cridat l'atenció sobre les xarxes socials i l'aparença, només l'aparença, de realitat que projecten i ha demanat al jovent de l'Institut Pedraforca que no tinguin por a expressar estat d'ànim o a demanar ajuda si la necessiten, com ara si pateixen bullying.
Llevo con bastante cuidado el tema de las redes sociales. No me meto en nada así que no sea subir fotos con amigos o hacer cosas así, y tampoco si comentan, como ha dicho él, paso de largo y sin mirar atrás.
Y que bueno, nunca nos rindamos, que siempre en un trabajo seamos nosotros mismos, porque si no somos nosotros mismos, eso no es lo nuestro.
Bueno, a mí me ha dado ánimo porque yo tengo una cierta edad y a esta edad he decidido estudiar para superarme en la vida, y siempre se quiere más conocimiento en la vida.
Raül Alcaraz creu que cal que les famílies, el professorat i la societat en el seu conjunt donin confiança i suport al jovent perquè facin allò que vulguin sempre amb esforç i bones pautes de feina. I el professorat de l'Institut Pedra Forca ha destacat que una figura externa reforci aquests missatges.
Va, tira, 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 prova, falla. Però és que has de fallar. O sigui, s'ha de treure la por als nens i a la gent de fallar. Si tu no falles vol dir que no arrisques, que no et mous de la teva cel·la, de la teva casella. Llavors, hòstia, no has après res a tota la vida.
Pues és molt útil que les persones que tenen un èxit trenquin amb aquesta dinàmica de creure que tot és molt fàcil. I això, evidentment, porta feina, és un esforç molt gran i és el que també ens ha demostrat.
L'Institut Pedra Forca vol organitzar un acte mensual per celebrar el 50è aniversari del centre, incloent-hi un homenatge a professorat històric, pujar al pic del Pedra Forca i una trobada final a l'Auditori Barrades.
El moviment veïnal va ser clau a la lluita contra el franquisme i les associacions de veïns van convertir-se en espais de llibertat. Coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, recordem com va ser aquest camí cap a la democràcia. I ho fem de la mà dels activistes Mercè Olivares i Felip Gómez, una parella de vida i de lluita, referents a l'antifranquisme i al moviment veïnal. Van ser fundadors de l'Associació de Veïns de Coll Blanc de Torrassa i estaven compromesos políticament amb el SUC.
Va estar molts dies que no, que
es moria,
que no hi havia manera.
Es moria, però no s'acabava de morir.
Teníem el cava en la nevera, però no havia manera de poder-ho. Però sí, la veritat és que va ser una notícia per nosaltres.
Bueno, alliberadora del tot.
Eren moments molt difícils. El que digui que con Franco se vivia millor és mentida. No teníem res. Era una lluita, a més de per les llibertats, una lluita per tenir escoles, una lluita per tenir llum als carrers. I nosaltres pensàvem que des del SUC que era guanyar espais de llibertat. O sigui que dèiem, si fem una societat de veïns i ens podem reunir i podem parlar, això és guanyar un espai de llibertat.
Nosaltres fèiem discutir la política que volíem portar i ho portaven a les associacions de veïns.
Sí.
I llavors era una escola de fer política.
Es que se murió Franco y al día siguiente acabaron todos los fascistas. Si ya no ni había fascistas, no es veritat. Els fascistes estaven allà donant, posant tots els inconvenients que poguéssim perquè la democràcia no arribés. Va haver uns anys que aquí ningú parlava de res. Era com una amnèsia absoluta. I clar, això ho estem pagant.
Els cinemes Firmes Gran Via han viscut un any més l'entrega de premis del Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet. Enguany, el guanyador en la categoria de curts gravats en 48 hores ha estat per un metratge que aborda la problemàtica de l'habitatge.
La 20a edició del Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet ha omplert un any més els cinemes Filmax Gran Via per reconèixer el talent emergent. En la categoria Metròpolis de curts realitzats en 48 hores, el primer premi ha estat per Ningú viu sol, un curt que aborda la problemàtica de l'habitatge a través de la història d'un home gran i la solidaritat veïnal.
I era el fet de les injustícies socials actuals, com els desnonaments que passen bàsicament a diari, i volíem tractar aquest tema perquè em sembla que s'hauria de fer molts més projectes sobre això i manifestar, no, doncs, les opinions de, bueno, i el que pateix la societat d'avui en dia.
Als curs d'aquesta edició havia d'aparèixer a la ciutat de l'Hospitalet la frase «La unió fa la força» i incorporar l'acció d'agrupar. Per aquest motiu, els altres curs guanyadors han tingut un fort accent social i de denúncia. El segon premi ha estat per Família Codina, un curt que denuncia les condicions laborals precàries.
Bueno, queríamos hacer una especie de un poco de crítica, ¿no?, de algunos temas sociales y envolverlo un poquito en humor, ¿no?, para que la gente, pues, no le desen mucho palo el corto y que se divirtiese un poco.
El premi del públic i el millor guió ha estat per L'últim pla.
De dos nois que estan fent una pel·lícula, que és com el seu somni col·lectiu, i és juntament amb el futbol que els uneix.
És una crear com aquests moments com, no, de joventut, i com les tensions i les necessitats d'un i de l'altre acaben com explotant amb aquella escena i acaben trencant, que és l'única que les unia, que era el cinema i era aquesta càmera que surt al final.
Pel que fa a la categoria internacional global dedicada als drets humans, el primer premi ha estat per Els Buits, un curt que intenta recompondre la història d'una dona que d'adolescent va ser detinguda i internada en un correccional del Patronal de Protecció a la Dona, una institució dedicada a regenerar dones caigudes durant el franquisme i els primers anys de la democràcia.
Fa 15 anys que el flamenc va ser declarat per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat, i des de l'Hospitalet l'Associació Marismes del Guadalquivir no ha volgut reivindicar amb una jornada que ha posat sobre la taula la riquesa d'aquest gènere musical.
L'Associació Marismes del Guadalquivir va organitzar dissabte a l'Avinguda Severo Ochoa un acte per celebrar el Dia Internacional del Flamenc. El 16 de novembre es commemora la data que la UNESCO va declarar Patrimoni Immaterial de la Humanitat aquest gènere musical que és símbol del poble andalús.
Se conmemora que hace 15 años en la ciudad de Nairobi, en Kenia, el flamenco fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y creíamos que Hospitalet es una ciudad flamenca y que era un día para celebrar y para sacar el flamenco a la calle y que los vecinos del Hospitalet disfruten de este arte, que es un arte que une y un arte que es universal.
Nosotros aquí al Hospitalet estem començant a posar el nostre gra d'arena perquè el Dia Internacional del Flamenc sigui important aquí a la nostra ciutat, ja que, tal com ha dit la meva germana, aquí a Hospitalet el flamenc es viu, hi ha moltes entitats, i nosaltres, doncs, creiem necessari que avui es fes algun acte commemoratiu d'aquest dia.
El flamenc no és només un gènere musical, és una manera de sentir i viure. Aquest dia s'ha convertit en un espai per reivindicar la riquesa i el valor d'aquest art.
Creo que al final el flamenco es un arte de emociones, es un arte en el que puedes expresar la alegría, el dolor en según qué momentos. Entonces yo creo que es un arte que llega, que transmite, y que no hace falta haber nacido en Andalucía, ni hace falta muchas veces ni tan siquiera entender las letras. Es un arte que traspasa fronteras.
Amb l'organització d'actes i espectacles com aquest, es busca apropar el flamenc a nous públics i mantenir viva aquesta tradició. L'Associació Marismes del Guadalquivir tornarà a organitzar un altre acte el 20 de desembre al Centre Cultural de la Bòbila, un festival benèfic de Nadales i cançons populars a benefici de la Creu Roja.
El SEM L'Hospitalet ja està immers en la temporada més il·lusionant de la seva història. El conjunt de Roger Gisbert disputa la primera nacional de bàsquet en cadira de rodes.
La salvació és el gran objectiu del SEM L'Hospitalet. Després del brillant ascens assolit la temporada passada, l'equip hospitalenc disputa enguany una competició exigent, la primera divisió, segona en màxima categoria del bàsquet en cadira de rodes espanyol. L'equip de Roger Gisbert ja ha disputat dues jornades, amb derrota a Múrcia i victòria a casa contra el Veravera de Donosti. Un triomf, el d'aquest dissabte, que va deixar un gran regust de boca a tots els integrants.
Almenys que els donéssim un susto. L'any passat van quedar quarts, si no recordo malament, i tenen que estar a la zona alta de la lliga. Llavors, encara no comptem amb els nostres reforços, i els hem dit, hem de donar canya, no baixar els braços, i cada jugada ens ho deixem tot. I tenim dos jugadors estrangers fitxats, però encara per temes de burocràcia no estan aquí, i els diuen, però quan van a venir? Avui ha sigut la demostració de que no fa falta que vinguin, que igualment tenim un equip per estar a primera.
Perquè tothom confia que el curs serà de menys a més. Un cop la plantilla estigui a complet, el SEM l'Hospitalet farà un salt de qualitat, però fins llavors toca sumar tot el possible per intentar no patir en aquesta difícil temporada.
El objetivo es salvar la categoría, pero el segundo objetivo es dar buena imagen en todos los partidos. Dar buena imagen, demostrar a todo el mundo que estamos aquí porque realmente nos lo merecemos y a partir de ahí creciendo con jugadores jóvenes, con jugadores que ya estamos un poquito veteranos, que ya hemos pasado nuestra edad, pero todavía tenemos que dar nuestros últimos años de buen nivel.
El balanç d'una victòria i una derrota fa que l'optimisme estigui present en el SEM l'Hospitalet, que aquest dissabte tindrà un nou repte. Visita el pavelló Santiago Cañizares, seu del Puerto Llano, un dels líders de la categoria.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Fa més de 3 anys que els veïns d'aquest edifici de pisos de lloguer social al carrer Victòria Kent de Santa Eulàlia viuen envoltats d'insectes i males olors. L'origen de la plaga és el pis on viuria una veïna que acumula escombraries i objectes trobats al carrer. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, propietària de l'immoble, argumenta que no pot actuar-hi perquè el cas es troba en procés judicial. Una dona d'avançada edat ha mort la passada matinada en caure des d'una finestra de casa seva. En aquests moments, els Mossos d'Esquadra investiguen el fet i interroguen el fill de la dona. Els Mossos mantenen obertes les tres hipòtesis possibles de les causes de l'incident, com són un suïcidi, un accident domèstic o bé un homicidi. L'AFA de l'escola Milagros Consarnau diu prou i convoca una manifestació pel pròxim 28 de novembre per demanar la reforma integral del centre. 3 anys després que la Generalitat assignés un pressupost d'uns 3 milions d'euros per dur a terme aquesta reforma, docents, estudiants i famílies segueixen a l'espera. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.